Bé, el passat 2 d'agost, l'Eco de Sitges publicava un Sitgetà Premi Estatal de Màrqueting d'Habitatges. El sitgetà Francesc Morín, agent immobiliari conegut professionalment com a Frank Sitges Realtor, ha guanyat el Premi Inmocionate 2024 en la categoria Màrqueting com el Premi de Màrqueting més prestigiós de l'Estat en aquest àmbit de la comunicació, el guardó compartit ex aequo amb una candidatura conjunta de tres agents immobiliaris coneguts com Tu Realtors Responden, ha posat en valor la seva campanya de publicitat exterior titulada De Sitges a New York. Francesc o Frank, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, com esteu?
Què prefereixes, que digui Francesc o que digui Frank?
Bueno, tothom em coneix per Frank, però...
Doncs diem Frank. I comencem per la pregunta més prosaica del món. Què deu ser més fàcil, vendre un pis o portar els gegants moros?
Escolta, doncs les dues coses necessites destresa, eh?
Sí, suposo que sí, eh? Però no sé per quina més. Sí. Perquè, començo pel, no sé si dir, pel més tòpic de tot. Sitges es venen sols els pisos o no?
No. Res més lluny de la realitat. No. O sigui, al final, a Sitges, de fet, no es venen els pisos. La gent compra els pisos, que és diferent. Aquí, clar, qui ve a comprar sap moltíssim del mercat, porta molt temps estudiant els preus, les zones, al final som una vila petita. Uh-huh. I qui vol comprar aquí s'ho estudia molt. I per tant, quan venen disposats ja a comprar el que ells estan buscant.
D'acord. O sigui que aquesta imatge més o menys tòpica que facis el que facis vendràs el pis, això no és tan així?
No crec que sigui la realitat. Uh-huh. I a més això sí que és veritat que és una mica una llegenda urbana que està instaurada en tots els sitgetans,
sí.
Però igual que els preus, eh? Que tothom diu no, aquí posis el preu que posis, s'acabarà venent. Ah, no és la realitat. Al final hem de ser conscients de lo que estem fent, el que estem venent i l'assessorament que estem donant, perquè al final doncs depèn molt de nosaltres, no? Que la vila tingui un bon mercat immobiliari. Mm.
Ho llegeixo a partir de la informació de l'Eco. Ara fa més o menys uns 7 anys que vas entrar en el món immobiliari?
Fa una mica més.
Una mica més.
L'empresa, la meva oficina, va obrir fa 7 anys.
D'acord.
El juliol ho van fer.
D'on venies?
Doncs mira, jo venia d'Idealista, el portal immobiliari que treballava al sector de màrqueting.
Sí.
I abans del sector de màrqueting venia del món de la música, així que res a veure.
És a dir, del món de la música?
Sí.
Déu-n'hi-do. El canvi per què? Per motivacions personals, per cercar noves aventures professionals...
No, exactament, per motivacions personals. Al uh-huh. final ja portava molts anys, em venia de família i necessitava fer un canvi motivacional, personal, i bueno, doncs el màrqueting sempre m'ha agradat moltíssim i el que és el sector del immobiliari doncs, també està una mica carent d'aquest aspecte i aquí estem.
D'acord.
Al dia d'avui.
Doncs posem-nos ara més o menys en context del que significa aquest guardó que va rebre fa ben poc. El màrqueting en el món immobiliari, què significa que, perquè tothom ens entengui, que vagi més enllà estrictament del fet d'anunciar pisos en una agència immobiliària?
Doncs mira, el màrqueting immobiliari ara mateix és tan important com que depèn d'ell que es vengui o no un immoble. Uh-huh. El tema de portar el teu immoble a una agència immobiliària tradicional, clàssica, i que pengin el teu anunci doncs, a l'aparador,
sí.
Això ha deixat de funcionar absolutament. Pensa que el 99% de clients que venen a comprar aquí abans ho han mirat per internet. I a internet, clar, hi ha tanta competència que l'empaquetatge, el que és el producte i dissenyar-ho de tal manera que sigui uh-huh. molt atractiu, visualment i evidentment també econòmicament,
sí.
Tot això forma part del projecte de màrqueting.
És equiparable, i com que venies també d'un portal immobiliari com Idealista, és equiparable el fet de l'anunci a l'aparador d'una immobiliària amb l'anunci en un portal en què vas fent scroll de la pàgina i vas veient i vinga cases i vinga pisos i vinga cases i vinga pisos? És equiparable des del punt de vista de generar l'atenció o de generar una possible, no sé si dir, previsió de compra a través d'un portal immobiliari?
És que no és tan fàcil com ho estem dient, perquè quan estàs mirant de comprar una propietat,
sí.
No estàs fent scroll, infinit. Al final, tu quan fas scroll infinit a la pantalla és quan no tens un interès concret. I quan tu tens un interès concret, en els portals immobiliaris pots fer un filtratge molt exhaustiu i acabaràs en 4 o 5 pàgines, com a molt, ja seleccionades amb el teu criteri.
D'acord.
Clar, però això és una cosa. És a dir, ara els portals immobiliaris, en el màrqueting els diem que és un oceano rojo. Vol dir que és on està tothom. Per tant, allà...
És que és evident, està clar.
Clar, allà està tothom i tots els immobles. En el màrqueting digital, el que intentem, en el màrqueting digital 4.0, que el digui jo, sí, el que intentem és que aquest producte arribi al client en objectiu per un altre canal que no sigui només el portal immobiliari.
D'acord,
en el
perquè...
cas, doncs, creem...
T'ho pregunto d'una forma molt, molt fàcil, des del punt de vista de l'usuari, eh? Perquè ho has definit molt bé. Un arriba a un portal immobiliari, es connecta a internet, arriba a Idealista, a qualsevol dels portals immobiliaris, i allà es perd enmig d'un oceà de pisos, d'apartaments, de cases, de tot plegat. Per tant, el que pretens, entenc, o aquesta nova manera d'entendre la venda immobiliària, vol encara... diguem-ne, oferir-li al client un producte més específic d'acord amb les seves necessitats i que no hagi de perdre's enmig d'aquest oceà d'oferta.
Correcte. El que s'intenta és que tu, en el moment que estiguis composant el que és el projecte visual i de màrqueting en general, doncs que aquest producte vagi específicament en el client objectiu.
D'acord.
Clar, això potser la gent no ho entén perquè no sap exactament on arribarà aquest producte, no? Però sí que a part dels portals immobiliaris, que és on tothom doncs, publica, doncs, hi ha unes altres eines o canals també de difusió i de comunicació en els quals pots fer-ho arribar com la red social.
D'acord. Això val per qualsevol tipus de producte immobiliari, Frank? Sigui un pis, sigui un xalet de 5 milions d'euros, sigui un apartament de 180.000 o de 300.000? Val per tot?
Sí, és a dir, cada producte immobiliari evidentment té la seva feinada i aleshores tot el producte immobiliari és especial, tant el pis de 150.000, que no n'hi ha molts aquí,
no, està clar,
com les cases de 10 o 12 milions, és a dir, tots són especials i aleshores són especials per algú que és qui els necessita i en aquest món hi ha gent de tot, hi ha gent que necessita el pis de 150.000 o la casa de 10 milions, però sí que és veritat que a l'hora de fer el producte, d'empaquetar, com li dic jo, el projecte visual, doncs se'ls posa el mateix carinyo a tots, tant el de 150.000 com el de 5 milions. I l'eina de comunicació arriba a ser pràcticament la mateixa, perquè tothom té redes socials,
sí,
tothom mira els portals immobiliaris. El que has de fer és intentar destacar de la mitja.
D'acord. Abans de col·locar-nos en Immocionate, una pregunta d'aquella és molt, molt bàsica. Hi ha persones que poden comprar un pis sense posar-hi els peus? Simplement a través, jo què sé, d'un vídeo en 360 graus, per internet, d'una visita virtual, es pot convèncer tant com per no tenir ni necessitat de posar els peus en el pis?
Aquí n'hi ha un debat força important i interessant també, i a més, gent com jo mateix, no?, que som defensors de la tecnologia,
sí,
creiem que n'hi ha d'haver-hi un 50% d'offline i un 50% d'online. Sí que és veritat que, depenent les intencions del comprador, no fa falta que mirin o que sàpiguen on és directament l'immoble, perquè si és una pura inversió, que aquí a Sitges això no passa, però sí que si tu el que busques és una rentabilitat econòmica i tens prou, al final, com sigui el pis, és el de menys. Si
ja
saps que podràs jugar per cert preu, doncs tens una rentabilitat la qual és el teu interès.
Mm-hmm.
Però tots aquells, i depenent, la gent em diu, home, depenent la generació, no?, del que diré ara, però aquells que vulguin la vivenda per fer una primera residència o una segona residència, ara mateix jo crec que és gairebé impossible que algú compri per internet, a no ser que sigui sobre planell i coneguin molt bé la zona. És a dir, si tu saps com és Sitges i saps que s'està construint doncs al carrer Parellades, doncs probablement comprar per planell i a distància doncs et serà molt més fàcil. Però aquell que no hagi vingut mai a la vila i tingui que comprar sobre planell o tingui que comprar un immoble que no sap qui és el veí o quina energia es respira al voltant, jo crec que això estem a molts anys junts encara.
D'acord, ho has dit de manera molt categòrica. A Sitges no es compra per invertir?
És que aquí n'hi ha una llegenda urbana amb aquest tema, perquè la rentabilitat no és tan bona com la gent es pensa.
Vaja.
Aquí a Sitges en tenim el metre quadrat molt alt per tant, tant de segona mà com de primera mà, o sigui, d'obra nova. Mm-hmm. Clar, per tant, si, perquè sigui rentable, perquè sigui per invertir, tu busques una rentabilitat. La rentabilitat és molt petita perquè el preu de l'immoble és molt alt. Per tant, per molt que tu demanis un lloguer força alt, la rentabilitat continua sent inferior a la que et donaria un immoble d'un preu inferior. Mm-hmm. M'explico?
Sí.
Sí.
I si entenc...
compres un immoble...
Sí, sí, et anava a preguntar. Entenc que la rendibilitat és limitada perquè devem també estar molt a prop ja, no sé si dir-ho d'aquesta manera, d'un cert sostre pel que fa referència al preu de l'oferta de pisos. Diguem-ne que hem anat pujant fins a arribar a un cert límit que ja és difícilment superable.
Mira, perquè tothom ho entengui, un pis de 100.000 euros que el puguis jugar per 600 euros, en tens una rentabilitat d'un 6%. Uh-huh. Un pis de 300.000 euros, que és la mitja de Sitges, tu el llogaràs per 1.200 euros. Per tant, la rentabilitat no és la mateixa. Si has tingut que fer una inversió el triple de cara,
sí,
per tindre una rentabilitat una mica més del que et donaria un pis de 100.000 euros. És a dir, tindries un 9% de rentabilitat. Uh-huh. No té una rentabilitat tan atractiva com la gent es pensa.
D'acord.
Perquè la descapitalització que necessites fer és molt gran i per recuperar aquests diners t'has de tirar molts anys. Però sí que és veritat que tant com jo et dic que no és tan rentable en el mercat de lloguer, sí que és un valor segur. Jo ho comparo molt amb la compra d'or.
Anava a dir, això no ha canviat, Frank? Continua sent un valor
això
segur?
No, absolutament.
Absolutament.
Aquí tu compres una propietat i tu saps que l'endemà et podràs vendre i recuperaràs com a mínim els diners. I històricament, com s'ha demostrat sempre, doncs acabaràs guanyant diners a la llarga. Mm-hmm. Però això no et passa en les altres localitats. En les altres localitats, com has de pagar uns impostos que van derivats de la compra-venda, clar, estem parlant d'un 10, un 12% plus el preu de venda. Mm-hmm. Per tant, recuperar aquests diners seria una rentabilitat molt alta en qualsevol localitat. I això només t'ho permet, Sitges.
D'acord.
Però quan tu vens la propietat en qüestió d'un curt temps, d'un o dos anys, aquí pots recuperar els diners i el vendràs gairebé segur.
D'acord.
Per tant, això és com comprar un valor.
Amb l'experiència que portes, i òbviament no només amb el coneixement, sinó amb la vida social que té qualsevol, quantes persones, pel fet de saludar i conèixer algú que professionalment es dedica al món immobiliari, li diuen, Frank, m'hi posi com m'hi posi, treballi la meva parella o no treballi, tingui un bon sou o no el tingui, no hi ha manera humana d'aconseguir un pis a Sitges. Això és així o no?
No és fàcil aconseguir un pis a Sitges. El preu mig està en 300.000 euros. Per tant, també dic una cosa. Viure a Sitges, hem d'entendre que tot ha canviat moltíssim. I la globalització ha fet que tothom es mogui pel món.
Uh-huh.
Per tant, localitats com Sitges, que sempre ha sigut una vila molt desitjada per moltíssima gent, al final no en tenim més terreny. No? I com s'està veient, estem construint molt a la part de la plana, però ens estem quedant sense terreny ja directament, no, a la vila. Per tant, hem de ser conscients de que tenim un problema d'oferta i demanda. Quanta més demanda n'hi hagi i menys oferta n'hi hagi també, els preus pujaran. I això farà que sigui inaccessible la venda, perdona, la compra en els ciutadans d'aquí de tota la vida.
T'ho pregunto perquè, és clar, es tingui un guardó o no es tingui per demostrar la capacitació professional, suposo que arriba un moment que el professional deu també trobar-se amb un atzucac en un embut de dir m'hi posi com m'hi posi, no els hi podré trobar un pis a aquesta parella perquè no hi ha un pis accessible a les seves capacitats.
Mira, la meva forma de treballar, perquè ens situem una miqueta,
sí,
és dir una mica diferent a la immobiliària tradicional. A mi
Vinga.
Em contracten per comprar. Per tant, el primer que faig és una entrevista personal i un scoring bancari.
D'acord.
L'scoring financer que realitzo és per saber quins guanys en tenen mensualment, quina capacitat d'endeutament en tenen i quins estalvis disposen.
D'acord. És a dir, això aniria al revés. Jo no em poso en contacte amb tu per dir-te he vist un pis que no sé què, sinó jo em poso en contacte amb tu per dir Frank, vull un pis o vull una casa. I aleshores,
correcte,
és en aquest cas l'immobiliari el que, d'acord amb les condicions econòmiques o requisits que tingui la persona, la parella, la família, qui sigui, cerca per poder trobar l'habitatge que més s'adecui a les necessitats d'aquesta família o d'aquesta parella.
Sí, Sí, o sigui, de fet, n'hi ha moltes vegades que em venen... Jo treballo tant per compradors com per venedors.
D'acord.
El que no faig és intermediar. O sigui, és a dir, l'assessor immobiliari tota la vida ha intermediat entre dues parts.
Cert.
Ha agafat un comprador, ha agafat un venedor i les ha posat d'acord.
Mm-hmm.
En el meu cas, em contracten o els compradors o em contracten els venedors. El que ens interessa ara és els compradors. Per tant, el comprador o aquell que està interessat en comprar em visita a l'oficina. I llavors em comenta, escolta, Fran, mira, volem comprar un immoble i ens agradaria estar aquí a la vila, però en tenim aquests guanys i aquests estalvis.
Mm-hmm.
Amb això ens arribarà, jo els hi faig un scoring. I aleshores, què és el que fa el banc quan tu vas
sí,
a demanar
l'hipoteca? Sí, sí,
aquí en tenim... Aquí fem el que és el procés, sempre ho hem fet malament. Aquí la gent surt al mercat i després va a demanar la hipoteca. I el primer que has de fer és demanar la hipoteca i després surt al mercat. Clar, perquè d'aquesta manera tu saps si realment
pots o no
permetre't un pis a Sitges. A Sitges o a Vilanova
sí,
o a Sant Pere
de Riba. Sí, sí, sí.
Aleshores, en aquest...
Digues, digues, i tant.
Aleshores, en aquest moment, quan tu ja saps exactament què és el que pots permetre, aleshores aquí tu ja pots afinar. I a més, tots sabem com és Sitges i sabem el que valen uns pisos al Vinyet i el que valen uns pisos al Poble Sec. Per tant, quan fan l'escoring financer a l'oficina, sabem fins a on podem anar a comprar i on podrem comprar. Per tant, aquí sortim amb molta més seguretat al mercat.
Entenc que molts es deuen quedar fora de la llista.
Molts es queden... Bueno, saps què passa? Que al final, jo n'hi ha vegades que em venen a veure i n'hi ha vegades que no recomano ni comprar o no comprar Sitges i comprar una altra localitat o n'hi ha vegades que em venen per vendre i els recomano no vendre, perquè al final la decisió de comprar o vendre un immoble és molt important. Aleshores, la mitja que en tenim és de comprar un o dos immobles a la vida.
D'acord.
I això s'ha de tindre molta cura amb el client que ve a veure't, no? Perquè més enllà de la llegenda negra de que les immobiliàries el que volen és cobrar els diners i marxar i de més, aquí els assessors el que intentem és assessorar en els clients i veure quina és la millor opció per a ells, no? I n'hi ha moltes vegades que em porten uns immobles per vendre i no és la millor opció vendre-ho. Per tant, per vendre alguna cosa que després no podràs comprar una altra cosa perquè t'han d'haver pujat de preu, doncs millor no venguis, no et mous allà.
Mm-hmm.
I per comprar exactament el mateix. Per comprar hem d'entendre que si no podem comprar perquè no en tenim la capacitat suficient per tindre una propietat de Sitges, doncs una de dues, o continuem de llogar aquí o haurem d'ampliar una mica el filtre de localitats.
De les condicions, està clar. Què és Inmocionate, Frank?
Inmocionate és el congrés més important a nivell nacional del sector immobiliari.
Mm-hmm. Com hi arribes?
A veure, a Inmocionate arriben, doncs, la mitjana són 1.100 assistents cada any,
sí.
I allà arribes, si et refereixes al premi, suposo,
sí.
Doncs allà n'hi ha tres tipologies de premis diferents. Està el de màrqueting, està el d'innovació i està el de solidaritat, el premi solidari.
D'acord.
Això són per campanyes de solidaritat, d'acord?
Uh-huh.
El premi de màrqueting és el més difícil d'obtenir, és el premi estrella del congrés, i aquí t'has de presentar, igual que es presenten doncs, al voltant de 70, 80, 90 projectes nacionals.
És a dir, una persona ha de presentar la seva candidatura a partir d'un projecte, suposo, no?
Clar, correcte. És a dir, tots els premis que coneixem, no en el sector immobiliari, sinó ja m'aventuro a dir a nivell qualsevol sector de la vida, t'has de presentar perquè que n'hi hagi un jurat que estigui pendent de totes les immobiliàries i de totes les accions és gairebé impossible. No n'hi ha temps material per poder fer-ho. Per tant, tu quan arriben aquests congressos anuals i veus que s'obren les candidatures, doncs
sí.
Tu et presentes i aquells que es vulguin presentar es presenten.
D'acord.
I en aquest cas doncs, es van presentar uns 100, aproximadament.
Déu-n'hi-do. El teu projecte de Sitges a New York. Com es pot explicar això?
Doncs a veure, un cop tot presentes i ets un dels 100, allà n'hi ha un jurat
sí.
de 5 persones, de 5 crítics, que qualifiquen els finalistes. I aleshores, aquests finalistes et qualifiquen depenent del projecte. Doncs n'hi ha projectes que són molt atractius perquè n'hi ha una inversió econòmica molt gran,
sí.
N'hi ha projectes que es qualifiquen perquè són originals, o n'hi ha que també es qualifiquen perquè són de molta utilitat.
Uh-huh.
En el meu cas va ser per l'originalitat i pel poc pressupost que es va destinar. Això va començar amb un regal de la meva parella Laura,
sí.
Que em va fer pel meu aniversari, que era la il·lustració, que allà al poble doncs, s'ha vist durant molt de temps, de la meva imatge. I allò va ser un regal per penjar-ho, era un quadre, que era per penjar-ho a l'oficina.
Sí.
Però aquí vam arribar a un punt que vam dir que era una imatge molt simpàtica i era molt propera, i la podíem fer servir per fer accions de màrqueting també, per arribar a tothom, no? I branding, sobretot. Doncs aquí el que vam fer és utilitzar aquesta imatge i la vam fer servir en els mupis, que són aquests pòsters que n'hi ha en els carrers de publicitat,
sí.
I els vam posar aquí al davant del Veritas, al costat del pont de l'estació.
Sí, 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 sí.
Doncs allà, i aquesta imatge la vam anar modificant. I va passar de ser la meva imatge amb una camisa hawaiana a ser Papa Noel, a ser el Rei Mag, i bueno, doncs, diverses imatges molt, molt properes i molt simpàtiques que doncs, a molta gent li va agradar.
Suposo que un mateix ha d'assumir, i no sé si és fàcil també, a l'ús de la seva pròpia imatge, així d'una manera tan, tan pública, no et feia cap prevenció, entenc, eh?
No, saps què passa? Que al final has de separar les vertients personals i professionals.
Uh-huh.
Jo el que estava veient era un logotip d'empresa, més
està
que
clar.
La imatge.
Està clar.
Sí que feia molta il·lusió perquè la gent et reconeix, no?, pel carrer i de més, però al final no deixa de ser una imatge corporativa.
D'acord, doncs aquesta imatge corporativa que també anava canviant d'aspecte depèn de l'època de l'any o depèn de determinats esdeveniments, i a partir d'aquí...
Doncs mira, doncs a partir d'aquí, quan ja portàvem un any de campanyes, d'accions, diguem-ne,
sí.
Doncs ens va acudir fer una ben potent. Però no sabíem exactament què volíem fer, però volíem tancar aquest segle, diguem-ne, aquest cicle d'imatges, la volíem tancar doncs, d'alguna forma que fos molt cridaner, que fos molt llamativa, no? I vam decidir, veient el Mago Pop, vam anar a veure l'actuació,
sí.
Quan vas a veure, doncs, el primer que t'ensenya és que ha estat a Broadway, doncs em va acudir doncs, anar-hi a Nova York i utilitzar aquesta imatge doncs, allà en Times Square, que Times Square és com la plaça Catalunya de Barcelona,
sí.
Però allà a Nova York, a Manhattan. Però, clar, aquesta imatge allà projectada em costaria milers d'euros, que aquest és el problema, i era el gran hàndicap, no? Però, bueno, era una acció que si l'aconseguíem fer-hi, doncs jo crec que, creia en el seu moment,
sí.
Que anava a ser molt potent, no? I sort la nostra, que doncs esbrinant a veure quines eren les empreses que es dedicaven a fer aquestes publicitats de pantalles LED i de més, doncs ens vam donar compte que hi havia una empresa disruptiva que va comprar la pantalla més gran de Times Square,
sí.
I per un cost molt, molt, molt petitet, doncs podia sortir-hi. I mira, doncs vam coincidir, aquesta empresa va sortir al mercat, jo l'estava buscant, la vaig trobar i a Times Square vam sortir.
Quan va ser això?
Això va ser en el viatge que vam fer, a més és que vam aprofitar un viatge que teníem de, diguem-ne, de dosi.
Sí.
I ho vam fer, doncs, si no me'n recordo malament, això va ser el novembre, si no recordo malament.
D'acord, és a dir, el novembre del 2023, eh?
Correcte.
I la imatge, per tant, d'en Frank va aparèixer en una pantalla, en una de les pantalles gegants de Times Square.
Va aparèixer, sí, sí. I a més, van ser segons, però ho vam poder filmar i amb això van fer les accions pertinents i
sí.
Ho vam presentar al premi.
Escolta'm, i aquesta sensació de veure's a un mateix, esclar, és la imatge de l'empresa, però en el fons és un mateix. En una de les pantalles gegants de Times Square, quina sensació dona?
És molt estrany, en realitat. En realitat és molt estrany, perquè clar, t'estàs veient allà a la pantalla i tens allà uns sentiments no trobats que no saps exactament... Bueno, no sé si ho disfrutes molt. Ara, com ho pots gravar amb el mòbil, doncs mira, ho graves i després
sí, ho trobes sí.
Una mica, no? Però al principi és com molt estrany. Dius, hòstia, que ha sortit, no? Com pot ser això?
Ho has comentat fa un moment. Això va ser una inversió molt important?
No, l'objectiu que teníem era sortir allà.
D'acord.
I estàvem disposats a fer una inversió important.
D'acord.
Perquè sabíem que era una acció que, doncs, que no tenia més intenció que els premis. No l'havíem ni pensat, de presentar els premis.
Sí.
Era una acció que sabíem que si després l'utilitzàvem a les redes socials, doncs anava a crear un bon impacte. Però sort la nostra, que aquesta empresa que va sortir, que ja et dic que és molt disruptiva
sí,
i molt
sí,
nova,
sí, sí.
Et permet sortir allà per menys de $60 15 segons.
D'acord. O sigui que per
sí,
menys...
Sí, un anunci que podria costar,
sí, sí.
Podria costar milers d'euros.
O sigui que per $60, fet i fet, és igual, fossin 70, fossin 100, és igual. Per què? Perquè per aparèixer a Times Square molts paguen xifres astronòmiques i, per tant, per una quantitat gairebé irrisòria vas aparèixer en una de les pantalles de Times Square i aquesta aparició és la que d'alguna manera ha permès vehicular-la a la presentació del projecte que ha permès que guanyessis aquest premi Emocionate.
Clar, efectivament. És a dir, el jurat que he comentat abans, que són 5 crítics, doncs van valorar la proposta, van dir que era molt original, que el pressupost que s'havia fet servir doncs era molt petit per
Està
la repercussió
clar.
Que tenia i que, evidentment, era una de les candidatures per fer-se amb el premi.
I què passa després d'aconseguir el premi? Si d'alguna manera, esclar, en la vida d'un, d'una persona que es dedica al món immobiliari, guanyar un dels premis, per no dir, un dels premis referents en el sector, què passa després?
A veure, primer ho has d'absorbir, perquè jo en cap moment vaig pensar que podia guanyar. Sí que estava molt content sent el finalista, de fet era la segona vegada que era finalista des del 2019, però una cosa és ser finalista i una altra cosa és guanyar. Tu pots estar finalista ja perquè hagin valorat de tu unes qualitats que els altres no tenen, però una altra cosa és que després allà al Congrés, perquè qui guanya finalment és el que més vots treuen al Congrés, clar, n'hi ha 1.000 assistents allà. Per tant, tu a l'espeech de 8 minuts que fas ha de ser molt atractiu perquè et votin a tu. I més quan n'hi ha franquícies enormes com Remax o Lucas Fox o Engels & Volkers i demés, que allà n'hi ha centenars d'assessors immobiliaris que són amics i que els votaran només per amistat. Per tant, guanyar és molt, 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 molt complicat. I has de fer un treball molt rodó. Per tant, quan ja et donen el premi, primer estàs en un núvol, després ho has de pair. I un cop ho has pair i has vist el gust que t'ha deixat, el que sí que aconsegueixes és un posicionament nacional molt important. És a dir, em truquen moltíssim els altres companys d'arreu del món, gairebé, sobretot d'Espanya, però als Estats Units també, i em porten clients compradors de fora per comprar les propietats aquí.
D'acord. I quan un té una petita, i tancaríem amb això, quan un té, entenc, una petita agència, i quan se l'ha fet a ell mateix, i quan això forma part de la seva trajectòria professional, després d'un reconeixement d'aquesta mena, algú deu agafar el telèfon i suposo que li deuen venir més d'una oferta de treball per grans empreses del sector?
Doncs això ja m'ha passat diverses vegades, no només ara. Sí que és veritat que m'ha passat perquè el sector immobiliari és un sector una mica arcaic i està necessitat d'aire fresc. I sí que hi ha moltes franquícies immobiliàries que estan per la boda de voler una mica innovar, no? En aquest aspecte. Però no em valia la pena. Al final jo sóc molt feliç aquí. Així que en tenim una oficina petiteta. No som ambiciosos en l'aspecte de que el que ens dona per viure. Tenim temps, que per nosaltres és el més important. Podem cuidar el meu fill, estic també per la meva parella. Al final tot això és el que em crida més l'atenció. Tot i això sí que és veritat que tenim nous projectes, no només el que és la compraventa d'immobles i finançament, i sí que és veritat que probablement doncs, dintre poc sigui una incorporació en el món del professorat. O sigui, donarem classes i ensenyarem els altres assessors a nivell nacional.
Doncs déu-n'hi-do, no és poca cosa.
No, està molt bé. Em fa molta il·lusió compartir tot el que he après.
Està clar que sí. 9:48, volíem tenir el testimoni d'aquest sitgetà Premi Estatal de Màrqueting d'Habitatges, els Premis Emocionate, per aquest projecte de Sitges a New York, que va tenir com a punt culminant el novembre de l'any passat amb la projecció de la seva imatge com a imatge d'empresa en una de les pantalles de Times Square. Frank, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres. Com no, felicitats pel premi i molta sort en el futur.
Moltes gràcies, molt amable.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Ens veiem.